a colonias.rac1.cat, organitzat per Club Elements i Radiofònics, amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònies.
Renovada, és fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia és dijous, això vol dir que a 7:45 tindrem aquí les Dones 10, la Carol Saliner i l'Esther Pujol. Vol dir també que vindrà el degà dels periodistes divorciats de Catalunya, Joaquim Luna, i atenció, perquè avui a Luna li hem buscat parella. La millor parella que us pugueu imaginar per ell, eh? Un cara a cara que jo crec que no s'ha produït encara en aquesta ràdio i que ja tardava. Joaquim Luna i Dani Solsona. Per què els hem ajuntat? Doncs perquè després de tants dies de parlar de la Kings League, diumenge hi ha un derbi de futbol popular, de futbol del de sempre, com és un Sant Andreu Europa. Després de la Lliga dels Reis, de la Kings League, arriba el derbi del poble. Dani Solsona, ja ho sabeu, va acabar la seva carrera esportiva després d'Espanyol, València, França, jugant al Sant Andreu, i el Luna és un gran seguidor de l'Europa, l'equip del seu barri, i a més, el Luna també és exjugador del Sant Andreu.
I per si algú no s'ho creu, com era el meu cas, perquè he pensat que això era una broma, hi ha una fotografia, una imatge, un testimoni gràfic impagable que ho acredita, on es veu Joaquim Luna amb calça curta.
Molt curta.
Molt curta, molt més curta que les actuals. Una samarreta groga, amb les ratlles vermelles, de màniga llarga, però ell la du arremangada.
Sí, no, està sapadet, eh, Luna?
Sí. No, no, la fotografia la teniu ja publicada a les xarxes socials. Podeu anar-ho a veure vosaltres mateixos. Porta també les mitgetes negres cap amunt. I realment, sí, se'l veu més ample que actualment, no?
Bé, a les 8, doncs, aquest cara a cara, Joaquim Luna, Dani Solsona, que, escolta, jo crec que val la pena no perdre-se'l avui, que, a veure què ens expliquen. Però aquesta tarda volíem començar a Islàndia amb un experiment musical. Tinc al meu costat una musicoterapeuta i li hem demanat que triés 10 cançons per explicar-nos com una melodia i un ritme poden canviar el nostre estat d'ànim, poden millorar la nostra salut i el nostre benestar. 10 cançons, comencem per la primera. Casos feu servir aquest Can't Help Falling in Love de l'Elvis?
Pues en els casos, sobretot, de... Nosaltres estem a l'Hospital del Mar amb pacients oncològics i amb pacients terminals, que els hi queda pues, poquetes dies de vida, no? Llavors, aquesta música ens l'ha demanat força, i per el tema aquest que té és com una cançó de bressol. Llavors, són pacients que moltes vegades pateixen temes de dolor i estan com molt més... tenen més problema en aquest tema de que no poden dormir. Tenen unes sensacions pues, com molt d'estar en un hospital, no? Llavors, què fa aquesta música? Aquesta música els hi produeix un tema més de relaxació, que moltes vegades quan la cantem si veieu és un ritme com molt ternari. Inclús nosaltres com a musicoterapeutes el que fem no és només posar la cançó, sinó la cantem nosaltres en directe. Llavors la passem a un compàs, a vegades un 6-8 o un ternari, que són compassos molt de cançons de bressol, i el que intentem amb aquesta música és que els pacients també vagin respirant i que vagin contactant amb aquestes emocions que ens porta aquesta música, i amb aquest sentit de la relaxació, de la tranquil·litat. quan la portem, no? Moltes vegades quan la cantem i estem allà a l'hospital, veiem que inclús molts d'ells se'ns queden com dormidets, no? Ja és aquesta sensació de que la música produeix aquest estat de relax.
Ben explicat, Núria Escudé. Bona tarda.
Bona tarda.
La Núria Escudé, musicoterapeuta, psicòloga, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia i del Màster de Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona. Avui t'hem demanat aquest experiment, eh?
Sí,
intentar
sí,
explicar la teva feina, quina és la repercussió que té, intentar explicar-ho també des del punt de vista tècnic i musical, perquè cada cançó té un efecte diferent sobre nosaltres.
Sí,
i això,
sí.
Això realment és així. Anem per la segona cançó que ha triat la Núria. Aquí ens anem a un altre món, eh? És el Pharrell Williams, és aquesta cançó Happy. Amb quins pacients funciona?
Mira, aquesta funciona molt amb pacients amb el tema de salut mental, que moltes vegades pues, tenim pacients amb esquizofrènia o pacients amb unes depressions fortes i estan com molt medicats, no? Llavors, generalment, nosaltres amb la música el que volem és aconseguir objectius terapèutics. Si amb la primera era més de relaxació i de calmar i el dolor, aquesta segona el que volem és que moviment, volem una actitud activa davant pues, de la malaltia que estan tenint i que la deixin fora per concentrar-se i activar-se a través de la música, a través de l'aquí i l'ara. Aquesta música, com veieu, és una música rítmica, us heu posat a ballar els dos aquí.
Sí. És veritat, és veritat.
Com la música ens porta, no?, al moviment. I, a més, té la característica aquesta de que és una música amb moltes síncopes. Happy, no? Et dona el moviment, no és una música així quadrada, com, no?, o més lenta, o més, sinó que dona el ritme i, a més, el sincopat. Umpa, umpa. No?
Jo m'he d'imaginar, Núria, que els pacients, diguem, en una situació així, per exemple, amb aquesta cançó, es dediquen només a escoltar o també hi participen d'alguna manera?
Clar, és una pregunta molt important perquè nosaltres quan estem fent musicoteràpia és una part molt activa del pacient. Diferent de la primera, que depèn de l'estat emocional del pacient, en el cas primer sí que és totalment receptiva perquè escolten, sobretot quan estan en temes de dolor i tal. Però en aquest cas és totalment activa. Els pacients el que volem és que es moguin i moltes vegades els donem instruments de percussió que són molt més fàcils. Nosaltres podem, jo soc pianista, però també amb la guitarra, o sigui, els musicoterapeutes sí que toquem instruments i als nostres pacients també els hi donem instruments, si saben tocar la guitarra, piano i això, perfecte, però si no, instruments de percussió que són fàcils, els tambors o els instruments de percussió, i que ens acompanyin amb la música. Llavors és molt maco, no?, de veure com també es van expressant mentre ells van escoltant la música.
Clar,
llavors poden
també
ser moviment o instruments.
Ho deia també, Núria, per entendre que aquí no estem parlant d'anar a fer un concert en un hospital, sinó una sessió de musicoteràpia que en funció de la cançó, diguem, s'expressa i s'expressa en els pacients d'una manera o d'una altra i té un efecte on té un altre, perquè segons qui, doncs potser és millor que tingui un efecte de relax i en canvi segons què, doncs és millor que funcioni com a activació, no? Com per exemple aquesta cançó que estem escoltant ara. Saltem de cançó? Vinga.
Paraules d'amor senzilles i tendres no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre, tot just despertàvem del son.
Clar, és paraules d'amor, del Serrat, hem parlat molt fins ara de la música, del ritme, de la melodia. Fins a quin punt té importància també en les sessions de musicoteràpia que feu la lletra d'una cançó?
Però la lletra de la cançó també és molt important. També dependrà també de cada un dels nostres pacients, no? El que veiem és, per exemple, que en els hospitals veiem que té molta importància amb els nostres pacients les lletres, el que diuen. I moltes vegades el que no poden dir en paraules ho expressen a través de la cançó. És increïble les cançons que ens demanen, i després nosaltres com a musicoterapeutes analitzem la lletra i també l'analitzem amb ell. Per exemple, aquí podríem parlar de l'amor, no? Dels seus primers amors, de com ho viuen. És una manera també de distreure'ls també de totes les intervencions quirúrgiques de l'hospital.
D'emportar-te'ls a moments feliços de la vida, no?
Exacte.
Per exemple, amb aquesta cançó del Serrat, en quin moment o en quines situacions pot servir com a teràpia?
Aquesta ens serveix molt per recordar, i a vegades estan acompanyats de la família, moltes vegades de la seva parella, no? I llavors és el fet també de que la musicoterapia moltes vegades també inclou, no, els familiars o la parella que estan allà, no? I dedicar-li, i veus que quan l'estem cantant es van mirant, no? O sigui, que hi ha com una part molt maca, que a vegades no s'han dit t'estimo, però amb aquesta cançó es poden dir t'estimo, la parella que està allà. I ens ha passat moltíssim, no? També és el que m'ha agradat molt, no, que comentessis, que no és un concert. Nosaltres cantem amb la guitarra i tal, i fem, per exemple, pues, si el pacient... Ens agrada que també canti ell, i si està pues, la parella també, no, que cantin tots, i a vegades canto malament. És igual, l'important és cantar, interpretar i estar allà, no?
I a vegades, si cantes malament, però hi ha persones que estan més pendents d'això, de no fer el ridícul, a vegades pot ser contraproduent o no?
No, a veure, perquè el que intentem és també posant-se en el registre d'ells, no? Si, per exemple, tenen una veu pues, més greu, pues, intentem baixar tonalitats posant-se la veu, la cantem més a poc i inclús, no?, donant que no és voy a cantar-la bien, sinó anem a cantar-la tots.
Anem a la següent. Amb la Núria Escudé, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, avui que li hem demanat aquest experiment musical, que ens expliqui amb 10 cançons quina és la seva feina, quines conseqüències, quins efectes té sentir una cançó, sentir-ne una altra, un ritme, una melodia, una lletra. Hem entrat en el territori Mozart, en el territori de música clàssica, aquest ordre, no?, de Mozart. A què us ajuda, això?
Mira, aquesta ens ajuda molt amb els nens autistes. Amb nens amb autisme els encanta Mozart. A vegades diuen l'efecte Mozart, és veritat. Home, una part sí que és, perquè la música de Mozart els dona molt ordre, que ja ho deies tu. És com ordre, és molt regular, les pulsacions són a 60, com les del nostre cor, i això els dona com una estabilitat. Un predir també les cançons, no? Just ara venia d'una teràpia d'una nena autista, petitona, perquè jo sempre li dic als pares, sisplau, abans dels 7 anys, porteu-se, i els nens, si entren en el discurs de la música, molt fàcilment després entren en el discurs del llenguatge. I ens està passant la mare, just ara, suposo que ens estàs escoltant, i que em deia, Núria, des que veia musicoteràpia, diu, és que l'Aina ha començat a parlar amb el discurs que fem. Per què? Perquè utilitzem molt Mozart, molt músiques regulars, per exemple, músiques amb el nom de les notes, amb aquesta sol, re, sol, re, sol, re, sol, si, re, do, la, do, na, na, re, sol, si, re. I la nena repeteix les na, 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 i les busquen al piano, les busquen les campanetes que tenim. Llavors aquest discurs els hi ajuda moltíssim. Jo crec que Mozart no l'hem de perdre de vista, sobretot
entenc,
amb aquest.
Entenc, per tant, que les sessions de musicoteràpia poden ser a l'hospital i poden ser fora, i poden ser sessions individuals i sessions col·lectives, no? A vegades teniu tot un grup de pacients i a vegades és només una persona, no?
Sí. Amb nens autistes és important que siguin individuals, mm-hmm, vale? Perquè anem molt per ells, per estimular-se, i cada nen a vegades també té els seus... Bueno, cada és diferent. Però, per exemple, també estem portant nens amb síndrome de Williams, síndrome de Down, paràlisi cerebral, i fem grups, i la veritat, són enriquidors i... Bueno,
sí. Bé, sense moure'ns d'aquest territori, anirem a un lloc, jo crec que els oients ja ho sentiran, ja deduiran, que no té res a veure amb aquest ordre de Mozart. aquí què passa, Núria? Explica'm.
Aquí la idea és que anem creixendo, no? És com la música ens va portant fins a un clímax bastant elevat, no? El que volem és portar també els nostres pacients a que es desfoguin, que treguin a l'estrès. Aquesta va molt bé, la fem amb cercle de tambors, no? Que va en primer fluixet, però quan arriba el clímax fort és com deixar-se anar i anar tocant molt fort, no? I anar... Aquesta, bueno, és per al tema sobretot de l'estrès, també l'hem fet amb, nen, amb nois amb hiperactivitat, que van seguint, això també el regula, però a la vegada és com treure, no? Aquesta que, lo que va bé la música, no? Per desfogar-se, per treure aquest clima. De... També l'hem fet, per exemple, amb... hem fet un estudi amb metges, infermeres de l'hospital, no? I vam fer també com un cercle de tambors i com aquesta música, no? Que estan allà, llavors els hi donàvem i intentar treure, oblidar-te, llavors quan estàs connectat amb el ritme també t'oblides de tot l'altre, no? I és arribar fins... Fins aquí, no? Fins al clímax aquest.
També que us adapteu a la música que li agrada a cada pacient, és a dir, si jo vaig a una sessió de musicoteràpia i n'hem de fer unes quantes, diguem, de forma regular, em demanaràs una mica quins són els meus gustos o no té res a veure això?
Sí, sí, això és importantíssim, eh? L'historial musical és el primer que demanem, igual que com a psicòlegs demanem una anamnesis, un historial clínic i tal, però el primer que demanem també és quines són les teves músiques, quines són les músiques, les que t'agraden i les que no t'agraden, els instruments que també, perquè a vegades ens han dit no, escolta, músiques en violí o sí, perquè utilitzem també molts instruments allà a l'hospital i tal, aquest violí no, o aquest sí perquè m'agrada molt, l'arpa, llavors veure el perquè i després quines cançons, a lo millor tu dius, ostres, Núria, aquesta no me la posis perquè connectarà amb un estat emocional pues, que no estic ara capaç d'afrontar-ho o em porta un record negatiu. O sigui, fem com un historial musical molt ampli, molt, molt ampli.
Anem a una altra, que anem canviant d'estil, la Núria Escudé, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, aquest experiment que li hem demanat avui, 10 cançons que ens facin entendre a què es dedica. M'importes tu. El canela de los panchos, en quina teràpia és important?
Mira, aquesta la utilitzem, suposo que més o menys ja ho sabeu, és amb pacients amb Alzheimer. Sobretot el que ens funciona molt, tot el tema de boleros... És com la música queda enregistrada, és com l'últim que espera. Estava parlant ahir també amb un neuròleg i em deia que l'últim que espera és la música, és curiós, no? I llavors, ostres... Mirem, no?, d'aprofitant-se, sobretot amb pacients amb Alzheimer, que molts d'ells a vegades els hi preguntem el nom i no se'n recorden.
I són capaços de cantar tota aquesta lletra, no?
Tota la lletra.
Com s'explica això?
Això és increïble. Bueno, ell m'ho deia, no?, que és un tema de les de neuronal, inclús en el sistema límbic, hi ha una part que és l'amígdala, on s'amagatzemen els records més profuns. I llavors són cançons que per ells han estat significatives. Potser nosaltres, quan arribem més grans, haurem d'anar canviant repertori.
Clar, clar, clar.
Ara m'ho deien, em deien, escolta,
d'aquí uns anys aquesta potser no servirà.
Ara no servirà i serà el Bruce Springsteen, el no sé, no sé què. Però just ara encara estem, bueno, amb aquestes cançons. I que, jo dic que és molt, tan important que cantem cançons, inclús a l'escola, i que els nens tornin a cantar i a recordar, perquè si tenim aquesta memòria musical, que és l'última que es perd, coi, aprofitem-la, no? I llavors és molt maco veure'ls, inclús els metges i les infermeres en diuen, estaven tots apàtics, ve la musicoteràpia, comenceu a cantar, comencen, i a més m'importes tu, comencen a dir cada un. Aquesta sí que és una de les teràpies que fem grupals i és supermaca.
I és que tothom que ha tingut, diguem, a casa o a prop una persona amb demència, amb Alzheimer, ha vist, no?, aquest poder de, sí, aquest poder de la música, no? Increïble. Quan et sembla que ja ho has perdut tot, queda això. Exacte. I llavors hi tornes a veure la persona, també,
sí,
no? Perquè
sí,
dius,
sí,
mira, la persona com li estimula tots els records i com és capaç de cantar una lletra que té memoritzada i guardada en un lloc que l'Alzheimer o la demència no l'ha pogut esborrar.
Exacte.
Perquè encara és més potent la música que no l'Alzheimer. Una altra. Clar, t'he posat Metallica, he posat una mica de heavy també, per veure que, clar, suposo que els efectes aquí no són... O sigui, no hi ha un cànon que diguis a tothom li funciona una cosa, a tothom li funciona una altra, perquè aquesta música que estem sentint per algú pot ser una tortura i per un altre potser li funciona com a teràpia, no?
Sí, és el que hem après de musicoteràpia, que han de ser, com deien, a l'historial musical. I ens ha passat que ens han demanat, bueno, un jove i tal, que ens va demanar pues, aquesta Metallica, i era la seva cançó. I llavors, pues, és la seva, pues, hem de cantar la seva cançó, no? I després ell deia, bueno, ell podia expressar la seva negativitat, també era molt bo, no? Perquè amb aquesta cançó hi podia explicar la ràbia, el per què m'ha tocat a mi aquesta malaltia... O sigui, li va ajudar, després de la cançó, a expressar la seva tristesa i ràbia. Va estar com molt bé, no? I es desfogava totalment.
Sense ganes de treure't la feina, o de voler-te treure la feina, jo pensava, dic, clar, tots d'alguna manera o altra, sense saber-ho i de forma inconscient, som musicoterapeutes, no? Mm-hmm. Perquè a vegades sembla que triïs una cançó, això que deia, de forma inconscient, i no, hi deu haver algun motiu, perquè aquest matí, o a la dutxa, o avui que feia sol, o avui que fa mal temps, o avui que estic trist, em poso aquesta cançó i no me'n poso una altra.
Exacte, sí, cada un de nosaltres anem, no, en sabem, en regulem també, no? La música té aquesta capacitat, no? El musicoterapeuta el que portem és, quan nosaltres estem fent-li aquella música que ens ha demanat, després fem la part terapèutica també, de com se sent, què és el que li porta, per què volem anar més enllà, no? Què és aquesta ràbia, aquesta tristesa, o portar-lo, no?, en un altre espai, pues, si és de que pugui parlar també. De,
o sigui,
és la
explicar,
música amb els records...
T'ho deuen explicar tot amb música.
Tot.
No? Amb la música t'acaba sortint tot, no?
Mira, que nosaltres estem en l'equip, quan estan tots els metges, ens han dit, ostres, veniu, perquè teniu vosaltres més informació del pacient que inclús la mateixa psicòloga. Jo també soc psicòloga, eh? Però amb la música és que et treus molt, perquè és molt projectiva, eh? Va directe a les emocions.
Clar, clar, vas a dins de tot.
Sí.
Mira, ara en sentirem una altra, que l'ha triat la Núria Escudé, la directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, que jo crec que sona a molts funerals. No l'ha triat per això, però sona, és una cançó com molt de balanç d'una vida, no? Tu per què has triat aquest My Way?
Aquesta sí, que es la demanen al final de la vida.
Sí?
És que sigues...
O sigui, també és...
Sí,
o sigui...
molt, però molt es la demanen. És una mica també un recorregut. Nosaltres també fem, quan estem amb els malalts, que a vegades els queden 15 dies o a vegades un mes, no? I trien aquesta cançó, llavors el perquè, com han viscut la seva vida, que puguin, no?, ells també recordar els bons moments, els mals moments, el que volen deixar. També és molt maco perquè fem songwritings, o sigui, agafem aquestes cançons i també que ells ens expliquin, no?, fem la mateixa cançó i li canviem, no?, com ha estat la teva vida.
O sigui, faries és... una lletra nova...
Nova. Ah, exacte.
Com paral·lela al My Way, però amb la vida d'aquella persona.
La... Ben fet, sí.
Que bonic.
És molt maco, és supermaco. Per això, que no és només dir que és... I expressen tot, eh? També el que a vegades hi tenen fills, el que volen deixar, o els seus amics, o que ha estat la vida per ells, o els seus valors. A veure, jo és de les... on he après més és a paliatius.
Ferrús, que ja ens ha canviat de Frank Sinatra, hem anat cap a Ed Sheeran, una cançó que es diu Photograph. Per què aquesta?
Aquesta em porta records amb una pacient que fa poquet, és una música actual, no com ara, jove, relativament jove, té doncs, 35 anys i tal, que la seva parella, que en té 40, està a paliatius, li han donat un mes de vida, té un nen petit de 2 anys, una cosa així, no? I era la manera que ella afrontava tot això, no? I va ser molt maco perquè ens va portar un àlbum de fotos que ella havia fet de tota la seva vida amb la seva parella. amb el seu fill i tot. I ens va dir ella mateixa, o sigui, va ser com tot el tema, diu, ostres, m'agradaria aquesta de fotògraf de l'Eric Chiran, i ens va explicar tot el seu, mentre escoltava la cançó, ens va, tots els moments macos que havia passat amb ell. I també li vam fer un songwriting de les seves cançons, que és molt maco, i tal, i ella explicava això, no? que malgrat que se'n va, que han passat aquests anys, ho han passat molt bé. I ella volia recordar-lo i que sempre el tindria, que malgrat que se'n va, tot això que de positiu que es queda, i que en la fotografia i amb la música estaria sempre ell. Sí, és molt maco,
sí. Ed Sheeran, fotògraf, estem acabant ja aquesta repassada, aquest experiment musical que li hem demanat a la Núria Escudé, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia. Parlàvem abans d'una mena de cançó de bressol, podríem dir, no?, d'aquesta, de l'Elvis Presley, que Can't Help Falling in Love, però en tenim una altra, també.
Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Seu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre tinc a cau d'orella bona nit.
Et vèiem fa un mes al Sense Ficció de TV3, dedicat sí. Als pets, no?, que parlaves dels efectes d'aquesta cançó, del Bona Nit, però efectes físics, realment, sí. No? Físics observables.
Sí, sí. El que vam fer és quantificar a nivell d'activitat cerebral amb l'arousal, que és l'activitat d'activitat relaxació, sobretot en aquesta seria més la relaxació, i després la valence, que és l'estat positiu o negatiu de l'estat emocional. I el que vam veure és que, escoltant aquesta cançó, vam posar uns electrodes, un electroencefalograma, hi havia una activitat cerebral de relaxació i de positivitat, com si diguéssim, no?, d'aquest estat emocional increïble en els nostres pacients. O sigui, el que hem fet és monitoritzar el pacient, posar-li aquesta electroencefalografia i veure en temps real el que està passant quan nosaltres estem interpretant la música, seguint el que deia amb la seva respiració i seguint una miqueta com estava, i vam veure i estem veient aquests canvis molt significatius. Estem publicat també un article al Frontiers in Psychology, que és una de les revistes de més impacte, veient que la música té aquests efectes.
Seria interessant també veure si hi ha diferències entre quan sents un enregistrament, com és ara, o com vosaltres esteu interpretant una cosa allà davant, no?, que segurament l'efecte tampoc és el mateix des d'un punt de vista físic.
Pues això seria una altra de les investigacions que podríem veure si és diferent, perquè clar, nosaltres estem molt mirant com està el pacient, veient si la respiració a vegades enlentint o baixant, perquè també tenim les senyals del cor i la de la respiració, el cor i l'activitat cerebral. Llavors és com un biofeedback, o sigui, mentre nosaltres estem cantant o estem veient. Això gràcies també a la Pompeu Fabra, al doctor Rafael Ramírez, que ens està ajudant també amb tot el que és també intel·ligència artificial aplicada a la musicoteràpia.
Si heu comptat les cançons, hem dit que en faríem 10 i en portem 10, doncs en farem 11 concretament, perquè
n'hi ha
un bonus track de fora d'hospitals i centres sanitaris, i és aquesta.
Sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls de la terra.
A veure, Dausà, Charango, tanca els ulls. Aquesta què?
Mira, estem fent unes activitats en els instituts d'aquí de Catalunya. Concretament estic en l'institut al Col·legi López Vicuña, que és amb nois de batxillerat, cicles formatius, i estem aplicant la musicoteràpia a dins dels instituts. I és increïble. És supermaco. Jo crec que s'hauria d'apostar més ara que la salut mental després de la pandèmia està molt malament. I els hi portem que ells ens porten les cançons que volen mostrar als seus companys. Llavors, cada un havia de portar la seva cançó, no es podia jutjar, o sigui, ho tenien prohibit, si no s'anaven fora de l'aula ràpidament, perquè era una manera d'acceptar, no, també els altres. I d'escoltar, doncs, el que... I han sortit, és tan maco, perquè a través de les cançons els adolescents han anat dient, bueno, aquesta la va triar, la trien molt, no? Llavors és com sentir-se ells molt esperançador, d'anar més enllà, de com se senten. Bueno, després han triat també reggaetons i trien de tot, però a través de la música expressen com se senten.
Que quan siguis lluny una cançó et torni a casa, que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un dit amable.
Núria, gràcies per aquesta mitja hora de musicoteràpia, que jo crec que a nosaltres ens ha anat molt bé.
I els oients em consta que també, perquè estem rebent missatges que ho diuen en aquesta línia, que demanen que encara hi hagi més musicoteràpia també als hospitals i als instituts.
Tant de bo, sí.
Doncs Núria Escudé, psicòloga, musicoterapeuta, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, ha sigut un plaer, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Queden moltes coses, són 2:15 en punt de 8, ens posarem al dia, vindran les dones 10 i després el cara a cara a partir de les 8, Joaquim Luna, Dani Solsona, quan queden 3 dies perquè hi hagi aquest derbi del futbol popular, del futbol de sempre, Sant Andreu a Europa.
Islàndia, amb Albert Om.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
L'Adela té 85 anys i viu sola a casa, però no està sola. Cada setmana rep la visita del personal d'un centre públic d'atenció domiciliària per veure com es troba o per si necessita ajuda en el dia a dia. A més, revisen que el seu pulsador d'emergència funcioni correctament, cosa que li permet viure amb molta tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC+1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Islàndia, amb Albert Ong.
8:03. Ens posem al dia amb el Víctor Cullell. Víctor, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, ja ho sabeu, hem conegut la sentència a Laura Borràs. L'última valoració aquesta tarda ha arribat, l'ha fet Pere Aragonès. Ha demanat al president de la Generalitat que se la rellevi com a presidenta del Parlament.
Sí, acaba de reaccionar a la sentència que condemna la líder de Junts per Catalunya a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pel fraccionament de contractes quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Aragonès assegura que aquest cas no té res a veure amb la repressió política que diu que estan patint altres polítiques polítics vinculat a l'independentisme.
Ens ho pot ampliar perquè ho ha seguit el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès diu que els fets pels quals es condemna Borràs són molt greus. No demana directament a la presidenta suspesa ni tampoc a Junts que plegui, però sí que diu que els partits haurien de rellevar-la i elegir una nova presidència.
El que desitjo és que els grups parlamentaris trobin ben aviat les fórmules perquè el Parlament de Catalunya funcioni en tots els seus àmbits de responsabilitat en plenes funcions. També la presidència del Parlament. Les institucions no poden estar sotmeses, no poden estar vinculades, pendents d'una defensa que és de caràcter personal. No és una defensa vinculada a l'1 d'octubre i, per tant, les institucions estan per sobre de totes les persones.
Aragonès també diu que a ningú no li agradaria que Borràs acabés a la presó i recorda que el tribunal ha marcat una via, la de l'indult, perquè la pugui evitar.
Gràcies, Marc. Aquest és un dels temes del dia, sens dubte, la condemna a Laura Borràs. Un altre tema, molt pendents d'un incendi forestal que crema a hores d'ara al Montmell, al Baix Penedès.
Sí, i els bombers fa pocs minuts que l'han donat per estabilitzat després d'haver aturat l'evolució del foc i d'haver disminuït la intensitat de les flames, que es troben en una zona de difícil accés, sense pobles ni cases a la vora, i han enviat 13 dotacions i 15 i 5 mitjans aeris, i tot i que avui les condicions meteorològiques són favorables per l'extinció, els bombers diuen que demà el vent, la calor i la poca humitat que es preveu podrien complicar la seva feina.
I ens ho pot confirmar també l'home del temps de RAC1, l'Abel Caral. És així, eh? Val la pena fer la feina avui,
sí,
no?
Sí, era important aturar aquest foc avui, a més en una zona molt forestal, perquè demà serà una de les zones del país on bufarà vent amb intensitat, vent de ponent, aixut, la temperatura es dispararà, per tant, demà les condicions seran molt adverses i era molt important fer aquesta feina avui, perquè demà la situació aquí serà complicada.
Després ampliem la informació del temps. Un apunt més. L'Agència Europea de Medicaments ha donat llum verda a que es vacuni contra el coronavirus amb la vacuna de la farmacèutica catalana Ipra.
Sí, l'Agència Europea de Medicaments en recomana l'ús com a dosi de reforç per les persones més grans de 16 anys que ja portin dosis de Pfizer o Moderna. El director de la Divisió de Salut Humana d'Ipra, Carles Fàbrega, diu que esperen poder-la comercialitzar aviat per tot el món.
Convençuts que la vacuna que avui presentem encaixa molt bé amb les necessitats actuals, no? I en aquests darrers mesos hem mantingut converses amb les autoritats sanitàries de països de Llatinoamèrica, del sud-est asiàtic, d'Orient Mitjà. Òbviament, fins a obtindre el registre no podíem tancar cap tipus d'acord, però això és el que ens dedicarem en els propers mesos.
Això sí, abans que es pugui vendre i distribuir, la Comissió Europea ho haurà d'aprovar durant els propers dies.
Gràcies, Víctor.
Fins ara.
Esports, Miquel Agut, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Avui, reunió de la Junta Directiva del Barça, molt important, que ha començat al migdia, a l'hora de dinar, amb moltes decisions a prendre, molts temes, Montjuïc, l'Espai Barça, el cas Negreira... A veure, anem a pams, anem a veure què sabem i què podrem saber en els propers minuts. Primera cosa, aquell rumor que hi havia si el Barça aniria a Montjuïc o no aniria la temporada que ve, si allargarien un any més al Camp Nou, sabem alguna cosa?
El Barça anirà a Montjuïc la temporada que ve. Així ho ha comunicat tant a la Federació Espanyola de Futbol com via Federació Espanyola de Futbol a la UEFA. Per tant, ja ha cobert les competicions estatals i les europees de cara a la temporada que ve, que jugaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ho ha avançat l'agència EFE i fons del club ho han confirmat a RAC1. És l'únic que se sap de la trobada d'avui. No hi haurà roda de premsa, no hi haurà comunicat. Tot el que es pugui anar sabent haurà de ser a partir d'algú que obri alguna escletxa de filtració o algú que sàpiga trobar la informació i la pugui fer pública. Però, en tot cas, sí que això no vol dir anar a Montjuïc la temporada que ve, que ja estigui aprovat el finançament. Un finançament de l'Espai Barça que no superarà, això es va aprovar en assemblea, els 1.500 milions. Un finançament que encara no està lligat i que des del club contemplen diverses opcions i que veurem quina acaben adoptant.
També hi ha el cas Enríquez Negreira, hi ha les explicacions que han d'arribar per part del president Laporta, una a l'opinió pública i l'altra als socis. Es havia dit que hi hauria una carta, d'això tampoc en tenim segur que ha sortit aquest tema, però no en sabem res de moment.
Evidentment, i de fet és un tema en el qual des del club fa molts dies que s'hi treballa. Si per alguna cosa no s'han donat explicacions, entre d'altres motius, és perquè es vol oferir la versió més sòlida possible i estan acabant d'enllestir el relat que explicaran, sigui més o menys convincent, això ho veurem en el seu dia, estan acabant d'enllestir-ho, però tampoc, com que no hi haurà comunicat, no es posarà aquí una data per saber quin dia a la porta donarà explicacions o la versió del club sobre el cas Negreira.
I els que us agradi el bàsquet, recordeu que avui, a partir de 8:45, un bon partit, al Palau?
Sí, senyor, un bon partit, a priori, per veure una victòria còmoda del Barça i espectacle de l'equip de Sarunas Jasikevičius, perquè el Barça, que és tercer, rep l'Alba de Berlín, que és penúltim, si guanya, igualarà superar l'Olympiacos i el Madrid amb, amb 22 victòries al capdavant de la classificació, això sí, amb un partit més que grecs i espanyols, i tot plegat ho podran seguir els oients a RAC+1 amb el Mundet al Palau Blaugrana. Si el Marc Ferragut s'hi vol acostar, pot anar a fer algun comentari de qualitat.
El Marc Ferragut serà, serà entre el públic, sí,
exacte,
sí, un gran aficionat al bàsquet.
Un amant del bàsquetbol, que diria Rovirosa, i amb el Puig també aquí a l'estudi.
Gràcies, Miquel.
A disposar.
Abel, parlaves del vent al sí. Baix Penedès demà. Més enllà d'això, quina és la previsió?
Doncs mira, un vent que bufarà cap a les comarques de Tarragona. Ho anirà fent ja al llarg de matí, anirà agafant empenta aquest vent aponentat, un vent eixut, però que també a partir del migdia bufarà en molts altres sectors del país, moltes zones interiors, sobretot de les comarques de Barcelona, Catalunya Central, Prepirineu, comarques de Ponent, no tant cap a la costa del Maresme, cap al Vallès Oriental, cap a les comarques de Girona, però atenció, un vent que va bufar en aquestes zones amb cops de 50-80 km per hora, i si avui ja tenim el risc d'incendi alt en moltes zones del país, també amb aquest vent sec, doncs encara més. Una coseta, ahir comentàvem que hi ha a Reykjavik quin dia arribaran les dues xifres, les 10 graus, dèiem que els dos últims anys ha sigut el 14 d'abril. Avui, oficialment, encara no tenim... No, no tenim els 10 a Reykjavik. No tenim tampoc els 30 a Catalunya oficialment, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'ha arribat a 29,9. Per tant, de manera no oficial, segur que en alguna raconada tenim ja els primers 30 de l'any, encara al mes de març. Demà pugen les temperatures a les comarques de la costa central, del sud de la costa central, cap a la costa Daurada, la resta s'hi fa no fa com avui, també 27-28 en alguns sectors del Priorat, del Segrià, per tant, temperatures altes per les dates, esperant que baixin de cara al cap de setmana, que també ja és el que toca de cara a començar ja el mes d'abril.
Reykjavik.
Reykjavik, mira, 3,3 de mínima i 7,7 de màxima, proper dels 10, però encara no.
Gràcies, Abel.
Que vagi bé.
Us ha passat mai que de sobte trobeu en un estoig oblidat una pulsera, un rellotge o joies que no recordàveu que teníeu i que ja no us poseu? Amb Circa podeu treure'n profit. Són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzeu i us en faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
A veure, que tinc les dones 10 molt, molt esvalotades. Què passa, Carol? A veure, què li estaves ensenyant a l'Ester?
Bueno, feia córrer una fotografia i no coneixia el protagonista de la fotografia i l'he hagut d'escriure. I llavors, clar, tot han estat escarafalls.
Ester Pujol, explica aquesta fotografia, perquè és...
Estic impressionada. És una fotografia d'un futbolista amb una samarreta de quatre ratlles vermelles amb fons groc, uns pantalonets d'aquells que es portaven abans, curtets.
Un meiva, un meiva.
Un meiva curtet, tota la cuixa, una cuixa de futbolista.
Però qui és aquest home?
Home, Joaquim Luna.
Joaquim Luna, als anys 70, defensant la samarreta del Sant Andreu.
Home, la tofa encara la té,
eh? Quim Miguel.
Sí, veiem en traje sempre nosaltres.
És que avui us l'hem pres una mica, eh? Perquè avui farà un cara a cara el Joaquim Luna amb Dani Solsona.
Dani Solsona. Tofa similar, també, et diria?
Sí. Escolta, aquí tenen alguna cosa en comú, eh?
Sí, no
aquí.
Només la samarreta, diguem, no només els colors.
Perquè Dani Solsona, ja ho sabeu, va acabar la seva carrera esportiva al Sant Andreu, diumenge hi ha aquest Sant Andreu a Europa, que juguen al liderat de la tercera divisió, i veurem a veure què és el que passa. El Luna va jugar amb el Sant Andreu, és veritat, però ell és un gran aficionat de l'Europa. El seu equip és l'Europa. Sí. O sigui, que això serà d'aquí una estona, però abans tenim ganes de sentir l'Ester Pujol, la Carol Saliner, les dones d'Eu d'Islàndia, que heu preparat què avui?
Mira, avui una radiografia d'un gremi que trobo que teníem molt poc tocat, i no entenc com podíem tocar tan poc, tenint en compte quants personatges diferents hi poden... es belluguen per aquest sector.
O sigui, que gremi, amb tots els anys que fa que us arrossegueu per Islàndia...
No pots creure!
Que no n'heu parlat.
Així com?
I mira que ens agraden, eh?
I en parlarem molt.
Bé? O en parlarem malament?
Del gremi en si, molt bé. De la gent que hi circula, potser no tant. Perquè avui volem fer els 10 tipus de clients que trobareu en una perruqueria. El tipus influencer, que ja sabem com van les coses avui dia, eh? A les xarxes socials. És a dir, tant se val què estiguis fent, on siguis, amb qui estiguis. L'important és estar-ho fotografiant i gravant tot, a poder ser en directe.
També quan et tallen els cabells...
Clar, què passa? Que les pèlos estan plenes de miralls. I normalment a les pèlos en surts millor, la gran majoria de casos, que no pas n'has entrat. Això demana una story, demana un reel, demana... És un caldo de cultiu. De fer enquesta, cor vermell si em faig la permanent, cor blau si em faig la lliset japonès. Què li has de demanar a la gent? Saps? La gent té feina. Vés a la pelo i fes el que t'has de fer. Llavors, a veure, pots parar? Pots estar quiet amb el mòbil, anar gravant vídeos i pujant stories i fent morritos?
Que et tallaré mitja orella, si no estàs quieta.
Hashtag New Look Whip, que vol dir work in progress, que vol dir m'estan tallant els cabells.
New Look Whip s'ha de posar.
Balayage. Hashtag Baby Light Curly Shine.
A veure, perdona. Balayage?
És un tipus de metges, un tipus de reflexos. És a dir, que perquè els teus cabells semblin una mica més clars del que ho són normalment.
Fes-te les balayage, que t'aportaran molta llum a la cara.
Perfecte. Perquè et donen llum, no et donen foscor.
No,
és a dir...
Perquè el blanc ja me'n dona, de llum, no?
Sí, però tu necessites...
O és balayage, també, això?
Potser és baby light, que és com de criatura. Saps aquests reflexos naturals que
tenen? Sí, és bastant de criatura, també ho pensava.
Veus que no ho veus, que no t'entenen si dius aquestes paraules? A més, en l'àmbit de les noves tecnologies també hi ha el que sempre estan molt ocupats, que només entre la pelo ja demanen pel wifi. Escolta, vols treure't el telèfon de l'orella, que aquest barbet t'està repassant la patilla i encara tindrem un disgust? De veritat, no podeu estar una estona sense el mòbil?
No.
Amb el número 9 tenim la veterana, o el veterano, La veterana és una dona d'edat avançada, amb les coses molt clares, que quan va complir 40 anys va dir: jo ja he trobat el meu pentinat. I en fa 35 que va fer-se el cap, es diu fer-se el cap, el mateix dia de la setmana, a la mateixa hora, amb el mateix tint, el mateix pentinat, el mateix volum de crepat, la mateixa laca. Passi el que passi.
Però, si li va bé...
Sí, perquè s'ha de tocar.
Clar, no?
Sí, és que si ens estan anant bé fins ara, si jo em veig bé i em veig guapa, no feu experiments.
Per què de canviar?
Exacte, jo hi vaig els dijous perquè així m'ho veig mono pel cap de setmana i llavors cada dijous ja ho saben.
I això es diu fer-se el cap,
Això és que
hi havia la senyora Rius que deia que ella em diu fer senyors.
Sí.
Sí, sí. I ara m'ha recordat una mica...
La
meva mare deia fer-se el cap. Me'n vaig a fer el cap. El meu pare li deia per dins o per fora? No, per fora, aquesta vegada. Aquesta era la mateixa broma cada divendres. A casa meva era el divendres la mateixa.
Està molt bé. Són regulars com rellotges, que seria com a la perruqueria, que no els hi fa falta calendari. Que seria, si són les 7, això és Islàndia, si ve la Tere, avui és dijous. Seria el mateix.
Són hores que ja estan bloquejades a les agendes.
Clar, clar. Això estic parlant de dones, però hi ha homes, que també porten 35 anys, que una mica de clatell, tot l'altre una calba, així una mica de pèl.
I van cada 3 setmanes els dijous.
Repassar, marqueu tio,
buscar l'intervist.
Les veteranes o els veterans tenen una cosa que es colen una mica,
Sí, sí, clar,
sobretot a les perruqueries femenines,
que
hi ha com tants passos diferents, perquè nosaltres un cop ens asseguem ja no ens mouen d'allà. Bueno, ens renten el cap i llavors ja no ens mouen.
Esperis, mentre li puja el color, li posarem una mascareta.
Exacte. Jo crec que allà hi ha uns avançaments.
Hi ha un fast pass, hi ha un teletac del cabell.
El fast track de les veteranes.
Clar, que ja passen, a davant.
Tinc la sensació que m'han passat 3 o 4 davant. Oh, nois, són veteranes.
Número 8, la indecisa, que és un tipus de clienta molt de risc, que quan la veus entrar penses, això no acabarà bé. O sigui, hi estarem molta estona per poca cosa i no ens sortirà. Ja ho veus. La perruquera s'hi acosta i li diu, només rentar i marcar, o vol tallar-se-la una miqueta, o el color també se'l vol repassar, i l'altre, ai, no ho sé... Ai, no sé. És que,
no sé, què faries?
Què faries tu?
Que em podria quedar?
No sé, jo no sóc tu, saps? No sé, jo no et conec de res. Vull dir, fa mitja hora no ens coneixem, però jo. No ho sé, em pensava si em feia una mica de serrellet, però no estic segura, perquè què faig? I les puntes? Però ara penso, de cares al bon temps, em vull poder agafar una cua. I clar, perquè ara penses, hòstia, no ho sé, com ho farem. I mentre va dubtant, va mirant de reull la resta de clientes. A veure si pot copiar el model d'algú altre.
Com els restaurants, no? Allò que mires a veure si han portat ja.
Té molt bona pinta, això.
Què està menjant, aquí?
Què demanant aquella senyora? Però això passa més d'una vegada. Quin color porta aquella senyora? O el d'ungles? Aquell és el vermell 27? I si no vol copiar les clientes que té al voltant, acostuma a treure una foto del mòbil que li ensenya a la perruquera. Veu la foto aquesta de l'últim videoclip de la Karol G, que ha fet un pantallasso i se l'ha guardat al mòbil. Aquella perruquera no veu res. Ha d'anar a buscar les ulleres de veure i a prop. Com ho veu? Em quedarà bé? Hashtag, no et quedarà bé. O sigui, tu no seràs mai Karol G. No aneu
tu
mai a
veure la
foto.
No. Si ets indecisa, llaparàs.
Llaparàs.
Amb el número 7, la que surt sempre enfadada. No li fan mai prou bé. És que no m'ho han fet bé, això. Jo volia el serrell més curtet i el rínxol més ample i més gran. El color més clar. És que no m'entenen. No ho entenc perquè no m'entenen. No ho entenc, això. A l'enfadada mai no li agrada res. Tant és que canvia de pèl. Ara provaré la de la Montse, de la feina, de comptabilitat. Que, a veure, no
m'ha dit que està tan contenta.
Sí,
no?
Exacte, sí, estic de sort bé. I m'uncert en el...
Sí, potser a ella li farà bé, però que és a mi...
Sí, exacte. No sé. He hagut de tornar al que tenia d'abans. He vist que hi ha una noia diferent, a veure si aquesta m'uncerta. Pensa que és Lourdes, això de la perruqueria. I no, miracles no em fan, perquè m'he fet una queratina per allisar-m'ho tot. Però les vostè... arrugues no te les alliguen. Totes les alliguen.
Una queratina, perdona?
Sí.
Què? Era veritat, eh?
No, no, és veritat, no. Hem d'anar molt al nivell zero,
Bueno, però potser hi ha, vull dir, potser hi ha gent que es troba en el meu cas que no sí, sap què és una queratina.
És un producte químic sí. I un tipus de tractament que fa que se t'allisi el cabell i que, per tant, no te l'hagis de treballar al matí quan te'l rentes.
Doncs, mira que t'ha costat poc.
No se t'encresparà gens si fas la queratina.
Perfecte, no. Doncs ja ho demanaré.
Si no surt bé.
Malaiagi, queratina. Es pot fer, és compatible?
Sí. El mateix dia intenta no castigar tant els cabells.
En aquest perfil, la que surt sempre enfadada, és molt probable que ja hi hagi entrat enfadada. Pot ser que sigui una persona enfadada...
Amb el món.
Amb el món, amb sí, la vida,
i a més, si ningú t'encerta mai, potser hi ha una part que aportes tu aquest drama. No ho sé, saps? Com aquesta gent que diu, és que el mercat està malament, tan malament, és que ningú val la pena.
Doncs, el mercat del... Això jo sento moltes dones que es queixen que el mercat masculí dic, home, dic, el femení també deu estar malament. No!
No tant!
És que això és veritat.
Això és veritat? Sí, a veure, doncs, encara fem un parèntesi dins de les perruqueries,
Jo tinc amigues solteres que
molt
són
maques, totes,
molt bon partit.
Molt bon partit.
En canvi, no tinc el mateix per l'altra banda.
Res, no,
tinc
no valen res. Ells.
Amics solters que siguin aquest bon partit que són les meves amigues. Això és veritat.
O sigui, tu constates que això és així.
Això és un fet. I no creus que pot passar que, per exemple, jo tingués unes amigues que no valguessin res i, en canvi, tingués els amics homes que fossin molt partits i llavors els podríem ajuntar?
No, no pot passar.
No.
És que no, que no trobéssim el puzzle, d'alguna manera.
Total, la que surt enfadada, la culpa és de la perruquera.
Sí, home, si fa calor, fa calor, i si fa fred, perquè fa fred, doncs...
Com de l'àrbit, no? Exacte. La culpa és de l'àrbit. Si perds, doncs la culpa és
de la peluquera.
Número 6, el nen o la nena que plora. A totes les peluqueries que valguin una mica la pena hi has de trobar un nen enfilat allà amb una mena de trona que es fot un tip de brama, que no hi ha manera, que entre 3 o 4 l'han d'aguantar. Són nens que ploren, un disgust, una por a les tisores. Sí. Llavors, entre 3 o 4...
És un nen que, o sigui, no és un nen que acompanya la mare o el pare, sinó que és un nen que l'han anat a esquilar.
Sobretot les primeres vegades, han aguantat 3 anys, i han criaturetes que no els hi cal, però als 3 anys ja aquell nen no s'hi veu.
Ens ho fem a casa, de moment.
De moment anem passant,
fent a casa,
com les ungles, però arriba un moment, saps, que algú altre li ha tallat els cabells. Llavors l'enfilen, li posen tot de coixins, una l'aguanta, l'altra la distreu, l'altra li dona un compte i l'altra, la perruquera, prova de no esquilar-lo o no tallar-li una orella entre brams. Clar, aquesta canalleta, en molt poc temps, es convertiran en adolescents temibles, que faran també un paperó de les pelos macos. Si és una noia, vindrà amb el pànic, amb una melanassa fins al cul, amb el pànic que no li... O sigui, que no li tallis ni un quart de centímetre, res, perquè és la mort tallar els cabells. I, en canvi, si és un nen, de seguida dirà, fes-me un moicano, fes-me un buf, saps? Com, per exemple, Bad Bunny. O millor encara, em tenyiré com Rau Alejandro. Ja ho sap la teva mare que vols fer això.
També hauré de fer preguntes, perdoneu. Un moicano i un buf, has dit?
A veure, si t'ho sé explicar. Un moicano és... aquests pentinats que porten una mica de cresta enmig i els laterals molt rapats.
Ahà, perfecte.
I jo diria que el bus és
de futbolista,
com...
Ja dic, futbolista de segona divisió.
De primera també. I el bus és un rapat una mica més clàssic, diria que és pels homes que ja estan a punt d'anar perdent els cabells, llavors ja els van rapant molt, diria, però no n'estic del tot segura. Però en tot cas, vigileu, ja ho saben les vostres mares que us voleu fer això, saps?
Vigileu, hi ha un nen que plora.
Que plora, vigileu.
Amb el número 5 hi ha la tertuliana. Hem vingut a la pelo a tertuliejar, a pentinar-nos, per descomptat, però sobretot a opinar i esbafar-nos. Avui, quin tema hi ha?
Home, avui hi ha tema. Boníssim,
eh?
Ah, no, però anava a dir la sentència, Laura Borràs.
Sí, a la peluqueria no t'ho trobes. Què et sembla que sí, aquesta dona?
4 anys i mig. Lo de la punça.
No ho trobeu, això l'indult que creieu? O sigui, no, és Anna Obregón.
És Anna Obregón. Que si té edat de ser iaia, que si és un inconscient... Llavors et fan una argumentació. Els ventres de lloguer, una cosa... cosa que fa 15 dies ningú en parlava. Els ventres de lloguer, les lleis americanes, el cuento de la criada, que no ens fem trampes al solitari.
Això s'arriba a dir, eh? Vull
tot això s'arriba a dir, tot això amb el cap ple de paperets de plata. Però estem allà, hem vingut a tertuliar ja, que sí. Aquestes tertulianes hi solen anar els dimecres, que és el dia que surten les revistes del cor, que estan fresques. Coita, el Presler, que es veu que ara ho passa tan malament, i ha sortit el Julio Iglesias a defensar-la, perquè es veu que encara, saps? Encara queda alguna cosa. I el Papucci, què? Que no tenia 104 anys quan va tenir la criatura, no deien res del Papucci. I mira ara la pobra Obregón, que en té 68, eh?
Però és que la pel·lo sent els dimecres, perquè a vegades, depèn de quin és el tema de la revista, al cap d'un dia, aquella revista està ben masegada, sí. La portada trencada. Jo, que això del negoci de la perruqueria em toca de prop, jo ja dic que depèn de quines setmanes, depèn de quins moments, es compren dues o tres exemplars del mateix revista. Ah. Home, perquè tenen molta requesta. Llavors, per Nadal, que hi ha molta gent, tu no pots tenir esperant la senyora...
Bueno, doncs, perdona, aquesta setmana pot ser que hi hagin dos o tres exemplars de Lola, exacte, per perruqueria.
Perquè vagin corrent i no s'hagin de fer
tot. I senyores allà que la tenen mitja hora, que dius, la vol deixar estar, que la vull agafar
sí,
jo ara.
Sí.
Home,
sí,
ja
si no
està,
cal llegir, passi. Només veure les fotos.
Ha acabat ja, la podem agafar.
Clar, clar, gent que dient, hòstia, què, com t'ha anat a la perruqueria? Home, tenien un hola, que no,
que
bé,
que no es podia llegir res.
No es podia llegir res en aquella revista. No pot ser.
Número 4, la que busca un psicòleg. Al contrari de l'anterior, que també va a la pel·lo a fer-la petar, però no de temes aliens, sinó d'ella mateixa. És a dir, va a la pel·lo bàsicament a buidar el pap. És a dir, per què parlar de l'Obregón quan pots parlar de tu mateixa? He venido a hablar de mi libro. Que si en Ramon aquí, que si en Ramon allà, que mira què m'ha dit, que mira què m'ha fet, que no hi ha dret, que digui que sí, senyora, que l'apel·lo. Estem molt contents que s'hi vingui a compartir confidències i pel mateix preu li farem el cap per dins i per fora.
Saps? Però és que hi ha una intimitat, clar, és que és com... quan tens una persona tanta estona tan a prop?
És com el cotxe de l'Eloi Vila. Ah. És el, saps?
Sí, i
tu estàs mirant endavant. Saps? La perruquera no et mira els ulls, va mirant els cabells.
Ah, no, i tu, contacte visual.
Mig la revista, amb l'excusa de la revista, comentes depèn de què, no hi ha del tot... Està molt a prop, només està per tu, està centrada en tu. Això no passa al llarg del
si
dia.
Si tu veus un format per l'Eloi Vila, el perruquer...
El perruquer. El perruquer.
Boníssim. M'encanta.
Que llavors, mentre et vagi tallant les puntes...
Jo no sé si talla tant bé els cabells com condueix, però...
L'Eloi té traça amb tot, sí, sí, o sigui que l'Eloi, si s'hi posa una mica, escolta'm, sortirien contentes, però...
Arreglades.
Però, oh, sí, home! Sí.
Amb el número 3 tenim la del canvi de look, que fa anys que va agafant forces pel gran dia. És que s'ho juga tot a un canvi radical. Fins ara no he usat, però avui vinc a fer-me un antes i un després. Tu ja s'ha acabat de portar sempre aquesta melena, n'estic fart, tall-m'ho curt i tenyeix-m'ho vermell, que sempre ho feia gràcia, i per anar a la piscina anirà a pelar més bé tenir-lo curt que no pas... Que aquesta decisió moltes vegades ve relacionada amb algun canvi personal important. Nenes... He deixat en Ramon, que ja no l'aguanto més. Sempre em deia, ai, els cabells llargs, i els cabells llargs, els cabells llargs, tan maco. Doncs mira, ara me'ls tallaré, fota't, perquè ja n'estic.
I liles,
faré, home.
Que es fotin, que Ramon, ja veuràs aquí. Quan em vegin, Ramon.
Ja veuràs, ara. Que...
Pel Facebook. I recomanes el canvi? O sigui,
i tant. Serveix? I les perruqueres estan molt contentes, sí. Perquè són com els homes del temps quan veuen neu, allò, que ve un vent del Sàhara o nevades, perquè diuen, hòstia, una cosa deixa fer tot. No és allò només les puntetes.
No, però
el mateix
és un certificat. És un certificat de canvi de vida, el canvi de look, jo crec. Saps? Quan ja dones la tapa per tancada, ja m'he tallat els cabells curts, ja no anem enrere, jo ja sóc una persona diferent, no?
Sí, sí, és que ajuda.
Al número 2 hi trobem la clienta Gafe, aquella que porta mala estrogança, que li ha costat setmanes poder agafar l'hora a la pel·lo. I té un casament aquell vespre i, per tant, aprofita. I ha reservat hora per fer-s'ho tot. Apunta, Albert, la queratina, el tint, les balayage, les baby light, els reflexos, pentinar, passar les planxes. O sigui, està impecable, eh? S'ha deixat 300 euros a la perruqueria i ja sabeu què passarà, no? Com quan portes a netejar el cotxe. Posarà un peu al carrer i li caurà un xàfec que riu tant tu de les prerrogatives aquestes d'anar a demanar pluja.
Ni la del processó del bisbat de Solsona l'altre dia, res, allà a l'Espanyola, res.
Agafeu una amiga d'aquelles gafes i agafeu-li hora a la pel·lo, a veure què passa.
I no passa amb la pel·lo com amb alguns d'aquests tallers que et donen... Si plou, et deixen tornar a passar amb el cotxe.
Diria que amb la pel·lo això no passa.
Els túnels de rentats.
Els túnels de rentats, sí.
Ah, sí?
Sí, ara et donen un tiquet si vas, i això, si plou almenys 24 hores...
Com ho saben, que no plou mai, eh? No ho feien, això, quan plovia, no?
Exacte.
I amb el número 1 trobem la perruquera o el barber que ens aguanten, que sou unes santes, les perruqueres de Catalunya i els barbers, que entrem per la porta i en 5 segons ja ens han fet un escàner i saben de quin peu calcem, si venim de mal humor, quines manies tenim, com tenim els cabells, els prims, no sé què. Ens aguanten els rotllos que els expliquem, ens donen la raó, si vols que et diguin, no, te la dono. Ens fan quedar més guapos i ens apugen l'ànima.
Que calles, Esther.
No, que ens
has tallat de cop.
Home, perquè, és que he quedat impressionada, se't perdó.
Vull dir, clar, és que... Clar.
He quedat impressionada perquè ha entrat Joaquim Luna amb una bufanda.
Bueno, però una bufanda...
Costa. Llevamos 500 años haciendo radio, eh? Vull dir.
I molt ben pentinat, eh? Que parlem de perruqueries.
A veure, Joaquim, bona tarda.
Bona tarda.
Explica aquesta bufanda que portes.
És una bufanda que em van regalar fa poc, perquè jo no sóc d'anar al futbol amb bufandes, i és una bufanda de l'Europa, del Club Esportiu Europa, i que és el meu equip, diguem, del barri i del cor, no?
Bueno, escolta, a veure, que aquí hi ha hagut molta expectació, hi ha molta expectació, perquè s'està a punt de produir, són les 8 en punt, l'hem anunciat per les 8, i el cara a cara començarà
complim.
A les 8 en punt, perquè crec que no s'havia donat això, no havíeu coincidit amb el Dani Solsona, el mateix estudi?
L'estudi no.
No.
Ah, Dani Solsona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Mira, et passo una foto, Dani, si la pots mirar.
No sé qui és.
Total.
Pues és la persona que tens al costat la temporada 75, quan jugava amb el juvenil de Sant Andreu, Joaquim Luna.
La foto carai. Té trampa, Dani, perquè sembla que hi ha gent i tal.
No, però
i
era, no, la cara és la teva, el cos,
sí,
no?
Sí, no, el cos. Ja
Cuixes de futbolista,
eh? I sortíem quan acabava.
Cuixes de futbolista,
perdona. Bueno, sí, és l'única cosa que vaig treure de... I amics, eh? El futbol, una cosa fantàstica, són els amics, els bons records, clar.
Aquest diumenge hi ha un Sant Andreu a Europa. L'Una és un gran aficionat de l'Europa, havia jugat amb els juvenils del Sant Andreu. I Dani Solsona, que aquí també tinc foto per tu, Dani Solsona va acabar la seva carrera esportiva jugant al Sant Andreu, després de jugar, de ser la gran estrella de l'Espanyol, passar pel València, passar per tres equips diferents del futbol francès, i vas acabar al Sant Andreu. Vol dir que et va fitxar Joan Gaspart?
Entesos. Sí, sí.
M'ho pots explicar, això, sisplau?
Sí, però és que jo tinc més història, però bueno, ho faré curt.
No, facis curt, sisplau.
Jo ja venia de França amb 35-36 anys per retirar-me. Ja ho tenia assumit, ja acabar la carrera i ara dedicar-se a una altra cosa, no? I en aquell moment el president del Sant Andreu era un senyor que es deia Josep Vivancos, però que hi havia el Joan Gaspar, que era el que estava per darrere i era el que era el fort amb el tema econòmic. I va començar a trucar. Escolta, Dani, que no et vaig poder fitxar pel Barça.
Clar, que vas estar molt a punt de fitxar pel Barça.
Que jo vaig poder, que no sé què... Escolta, i encara estàs bé perquè sabem que et cuides molt, que tal, i que estàs bé físicament, i això, el Sant Andreu... Clar, Sant Andreu a tercera. Camps de terra... No, és que, sí, clar, no.
Sant Cristóbal.
És que, clar, ara s'espanta la gent. Sí, però el camp del Sant Andreu no, però hi havia la majoria de camps que eren camps de terra. I jo li vaig dir que no. Dic, escolta, no vull jugar a tercera, perquè, a més, em diran de tot i tal, i em fotran patades per tot arreu i això.
Això veies a venir, tu. Allò que no et diuen cascat a primera, et cascarien a tercera. Que a primera podia saltar,
clar,
però a
tercera no. El camp de terra costava saltar, i si queies, no vegis, eh? Però com més és molt insistent... Bueno, pensa tu, jo... Tornava a trucar. Em va trucar 3 o 4 vegades, fins que al final ja no sabia què dir-li. I li vaig dir, ah, però és un tema econòmic? Dic, no és un tema econòmic. Però vaig pensar, bueno, és que estarà vinga, i al final li vaig demanar una bestiesa. No la vull dir, la bestiesa, en aquell moment. Va dir, podem parlar. Hòstia, ja m'ha fotut.
Home!
Bueno, vaig anar per un any i vaig estar 3.
Cobrant una bestiesa cada any.
Cobrant una bestiesa. Per lo que era, en aquell moment, tercera divisió.
Clar, això era finals dels anys 80. Han passat 30...
Del 87 al 90.
Imagina, 87 al 90. Han passat 35 anys, Dani Solsona. Com es deia aquesta bestiesa?
Hòstia. un milió al mes.
Sí, home.
De pessetes.
Sí, no, ja.
6.000 euros al mes, però clar, els que jugaven amb tu al Sant Andreu, què devien cobrar?
500. 1.000. 500 pessetes.
500 pessetes?
Sí, poc, res.
No 500.000, eh?
No, no. Uau, 500.000. Clar, que volies arruïnar el Sant Andreu. O... No, no, hòstia, no m'ho facis dir. Però bueno, ja he dit alguna
cosa. Boníssim.
Sí, sí, sí. Sí, no, boníssim. Vaig estar 3 anys.
Imagina't.
I perquè no vaig poder estar més, perquè si no... si no estic 6. No, però bé, va anar bé. I al final, va, podem parlar i tal. I es va arreglar perquè el Sant Andreu no podia pagar, però ell tenia la cadena d'hotels USA, i a partir d'aquí pues, es va anar arreglant.
Però et feia treballar a l'hotel, també.
Anava... Fixa't tu que hi va haver un moment que jo vaig pensar, dic, hòstia, no m'ho pensaria mai que ara em dediqués a l'hotel. No, em va dir, vens als matins, diu, aquí per la captació dels equips que vinguin a l'hotel Princesa Sofia i a la cadena USA. Dic, hòstia, no ho he fet mai això, tu.
O sigui,
no et preocupis.
Com si tu haguessis de trucar a altres equips per, quan vingueu a Barcelona,
sí,
estigueu a la Princesa Sofia.
Amb uns preus molt arreglats i tot això, i tal, i vaig estar un temps. Sí.
I ho vas fer? Sí,
al matí anava amb la meva americana i anava per allà, i tenia un comercial, el director d'allà, comercial que portava tot això, i sí, i vaig començar i tal, vaig estar un temps, vaig estar un any, jo pensava, dic, escolta, ja veuràs aquí, director d'hotel ara, aviat, però no, vaig estar un temps, però al futbol tres temporades.
Boníssim.
I encara, és que si no, no parlaré.
Però veu pujar a segona,
vam pujar a segona la tercera temporada, segona B.
Perdona, Jaume Molló, recorda que tu vas anar amb el Sant Andreu a jugar al camp del Palamós.
Sí, ja me'n recordo.
I que ell hi era, diu, que ell va venir a veure.
Sí, i ens van guanyar, que van quedar campions. Sí, van quedar campions aquell any. Però fixa't, que això no ha sortit gaire, eh?
No.
Jo quan tenia... No, això no...
Fumaves?
No fumava jo. Jo no fumava, era un professional. Amb 17 anys, quan jo estava al juvenil...
De l'Espanyol,
jugava amb el camp del Sant Andreu, perquè no hi havia camps d'entrenament ni ciutats esportives en aquell moment, no? Jugàvem allà. I el Sant Andreu estava a segona, a l'any 68-69. I l'entrenador, en aquell moment, era un patro, i es veu que es va fixar en un nano petit, i va dir... Escolta, volem aquell nano petit, tu. I ens van, i em van anar a l'Espanyol per demanar. I l'Espanyol en principi va dir que sí. I me'n vaig anar a Pamplona, amb el Sant Andreu, a segona. I quan estic allà, l'Espanyol diu, no el feu jugar, que el necessitem, que és molt petit, és jovenet, no, tal. O sigui que, i no vaig debutar, ja està, al Sadar, al camp, que a la grada.
O sigui, estaves a punt de
debutar. A punt de debutar, segona.
I vas d'esperar 20 anys, diguem, a debutar amb el Sant Andreu.
20 anys amb el Sant Andreu, amb l'Espanyol uns mesos.
No, ja ho sé, ja ho sé. Per cert, Joaquim Luna, que jo crec que d'aquí, no sé si l'Ester el recorda o no, però crec que només tu i jo tenim memòria del Dani Solsona, jugador de futbol.
Era un jugador.
O sigui, explica qui era Dani Solsona, Joaquim.
No.
Tu ara calla, Dani.
No, a veure, jo crec que hi ha jugadors que queden a la memòria i altres que passen, no? I no vol dir que uns fossin millors que altres, però el Dani, no és perquè el tingui aquí, era com jugadors com el Marcial al Barça, per exemple, eren tios superclasse, que tenien un estil, una elegància, una manera de fer. Si vols, també li busco defectes. Jo crec que no eren jugadors de trencar-se allò, el turmell, amb ningú, ni coses d'aquestes. No, evidentment, quan tens...
Però tu has vist tots els petits... Tots els de 1,70 m.
Sí.
A part del Gavi.
Sí. Ara no, sí.
A part del Gavi, que aquell va per tot arreu.
Però que això sí, tu vas estar una època on hi havia una mena de condició laboral que avui seria equivalent a l'esclavitud, que era la retenció, amb la qual cosa és veritat que d'una banda hi havia jugadors que eren fidels a un club, el Dani a l'Espanyol, però que segurament avui en dia haguessin estat de seguida, haguessin fitxat per un equip, diguem, gran.
Clar, que llavors...
No, però fidels perquè és que no, si el club no et deixava, clar, tu no podies marxar.
Clar, per això, i amb un 10% i ja està, no?
L'any següent, si no et posaves d'acord, et renovaven amb un 10% del que guanyaves a l'any anterior. Però nosaltres vam fer 3 o 4 vagues en aquella època, per dues coses. Pel dret de retenció, que al final es va treure, i per entrar a la Seguretat Social. Que nosaltres no vam entrar a la Seguretat Social fins a l'any 80. I clar, nosaltres jugàvem als 70 ja.
No, i aquestes vagues, tot sigui dit, la gent, amb el seu moment, no les van comprendre. No, però la gent no les va comprendre, va pensar que eren a sobre del que cobren. I és veritat que això estava pensat en molts jugadors de clubs de segona, tercera, que no els hi pagaven. Que el president no, i no pagaven.
M'heu de deixar fer una pausa. A veure, diumenge, Sant Andreu a Europa, tu amb qui vas? Home, tu has jugat amb el Sant Andreu i ets aficionat a l'Europa.
Sí,
amb qui
però
vas,
amb l'Europa.
Amb l'Europa. Ah. Dani, tu amb què vas?
Jo vaig amb el Sant Andreu, però és que no pots jugar al Sant Andreu i ser de l'Europa. És que jo no...
No ho entenc. Aquesta és la gràcia. Ara parlem d'aquest Sant Andreu a Europa de diumenge.
Islàndia, amb Albert Ong. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Aquesta Setmana Santa que res no t'espatlli el viatge. A Feubert deixem el teu cotxe a punt per sortir a la carretera. I a més, més barat. Compra els teus pneumàtics a Feubert i emporta-te'n dos pel preu d'un. Descobreix-ho a feubert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Aquest per al carrer Mallorca, aquest Aribau, aquest a Còrsega...
Ei, però qui és tot aquest escàndol?
Ara fem el lliurament express i en 72 hores tens el teu sofà nou a casa.
Quins crocs!
Renova casa teva amb sofàs, butaques, matalassos, decoració i tot el que necessitis per omplir la teva vida de disseny. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Dio regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
10 restaurants seleccionats i els millors productes del Parc Agrari del Baix Llobregat junts per primera vegada a Barcelona.
L'1 i el 2 d'abril, Gastrofest, quilòmetre zero, al poble espanyol.
Un festival dedicat a la gastronomia de proximitat i sostenible on podràs tastar els millors platets elaborats amb calçots i carxofes del Prat, espàrrecs de Gavà, pollastre, pota blava.
A més, gran calçotada, taller, show cookings, activitats familiars i música.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net. La...
Marxem per sempre, adieu, c'est fini pour toujours. La Jaula de les Loques s'acomiada definitivament dels escenaris des del Teatre Tívoli de Barcelona. Últimes setmanes, últimes funcions per gaudir del musical més exitós dels últims anys. Només fins al 23 d'abril. Compra ja les teves entrades.
Islàndia, amb Albert Ong.
Si no teniu clar qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la vostra casa de lloguer, no us preocupeu, que per això hi hagi Legalitas, perquè amb Legalitas compteu amb experts que ajuden a solucionar els temes que no controleu. A més, és molt senzill, us hi podeu posar en contacte per telèfon o per internet tantes vegades com vulgueu i les 24 hores del dia si és urgent. Contracteu la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i poseu els vostres assumptes en mans d'autèntics experts. Feu-vos ara de Legalitas trucant al 900 100 608. Legalitas i endavant amb la vida.
La passió pels teus colors és un sentiment inexplicable. Una devoció que es transmet de generació en generació. És el llegat dels qui més estimes. És el poble contra la vila. Només hi ha una cosa millor que veure guanyar els teus, i és guanyar el derbi. Aquest diumenge viu el Sant Andreu a Europa en directe. El derbi que val una lliga es juga a BTV.
Bé, aquesta és la promo d'aquest derbi Sant Andreu Europa, retransmès en directe a través de BTV. Evidentment, RAC1 també, amb el Xavi Puig, el Superesports i el Gerard Ballera seran en directe al camp del Sant Andreu, aquest derbi Sant Andreu Europa, que jo crec que seria interessant, Joaquim, que intentéssim explicar a la gent, que no està al cas d'això, quina és la importància, quina rivalitat hi ha entre Sant Andreu i Europa, en quin moment arriba, no només de la Lliga seva, sinó jo crec que també té a veure amb que diumenge passat hi havia la Kings League, no? Aquesta sí, final de la sí. Kings League. I tinc la sensació que això ha revifat sí. una mica aquest futbol popular, no?
A veure, d'una banda, el partit arriba en un moment decisiu de la temporada. A l'Europa líder, per 2 punts, queden 4 jornades per sobre el Sant Andreu. És a dir, és un frec-a-frec Europa-Sant Andreu, aquesta lliga. El primer puja automàticament a la segona B. I després són 2 equips de barri. 2 equips en tradició. És veritat que no anem 100.000 persones al camp de l'Europa ni al Narcís Sala, però és gent, diguem, fidel, que ens coneixem, que tenim memòria, i aquest tipus de futbol que el veus molt de prop, tu escoltes tot, veus tot, a mi cada cop m'agrada més, en contraposició a la Kings League. Que clar, per mi ja no és futbol la Kings League, però és un fenomen que penso, bueno, si a algú li agrada, fantàstic, a mi no, jo m'identifico, i hi ha una gran rivalitat, saps, aquelles coses que comencen un dia, que un s'emprenya per una cosa, i tenim una rivalitat que, Déu-n'hi-do, la de Mossos que venen d'esquadra,
o sigui, cada partit. És un partit del risc, eh?
És un partit amb una certa, sí, tensió, però arriba amb el moment clau de la temporada.
Clar, tu ets seguidor de l'Europa, tu
jo
seràs el Narcís.
Jo soc per fidelitat, evidentment, sí.
Seràs el Narcís Sala, diumenge?
Sí, vaig amb entrada normal. No,
amb la
no
bufanda de l'Europa que portes
no,
avui?
No, la porto avui, però jo en el camp amb bufandes i
res. No te la posaràs?
La bufanda?
Sí, no. Home, fa una mica d'equip.
No, perquè igual vas i et trobes al del costat, que és un brètol, i et comença no sé què. Jo als camps contraris sempre vaig, i al Barça igual.
A veure, expliquem una cosa que ha passat durant la publicitat, que és que estàvem parlant que és diumenge a les 6 de la tarda, clar, el cap de setmana hi ha molt esport, el Dani Solsona dissabte hi ha aquest Girona espanyol, que el faràs, el comentaràs a RAC1 també, i dius, hòstia, que potser a casa no ho podré veure tot. Què li ha recomanat perquè pugui veure tot el futbol que vulgui el cap de setmana?
Que es divorciï, com jo. Clar, si tu et divorcies i el diumenge pots veure, jo a vegades he arribat a veure 4 partits.
No, jo en aquest aspecte no tinc problema. Va. A casa puc veure tot el futbol seguits del de les 2, de les 4:15, el de les 6:30 i l'altre. No tinc cap problema. Però jo tinc fills. Va. I tinc nets. I clar, durant la setmana és difícil veure's, els col·legis encaixen, llavors esperes el cap de setmana que no hi ha futbol, aprofites i intentes, doncs, estar una mica en contacte, perquè si no, ja m'explicaràs, no, ni et coneixen al final, no?
Tu no havies viscut cap Sant Andreu a Europa quan no. jugaves amb el Sant Andreu? No, eh?
Jo, la rivalitat en aquella època, perquè jo el tema Europa no sé de quan ve aquesta rivalitat, però jo recordo que abans la rivalitat era amb la Gramenet. Uh-huh. Aleshores sí, Sant Andreu Gramenet era anar al camp de la Gramenet, amb aquella època, que era el camp de terra, petit, ple...
I el cap del Sant Andreu, tu que havia jugat del 87 al 90, diguem, l'afició del Sant Andreu...
Sí, sí, hi havia bastanta gent, i anava... Jo, potser més gent que ara, Estava, però, per exemple, a la Gramenet hi havia moltíssima gent. Enfront de la tribuna, pràcticament tot allò era de gent de la Grama. I després feien bones temporades, és veritat. No vam aconseguir el primer any, que vam quedar segons, em fa l'efecte, el segon any tampoc, i el tercer amb el Jaume Creixell es va pujar a segona B. I a partir d'aquí doncs, ja va venir el Ramon Maria Calderé, el Ravies i companyia, no? Però sí, amb la Grama era el que jo recordo més.
Deixa'm afegir a la conversa un aficionat de cada equip. Aquí tenim el Luna, que anirà amb l'Europa, tenim el Dani Solsona, que anirà amb el Sant Andreu, però ens agrada parlar també amb gent, amb aficionats que segueixen els seus equips. Tinc un aficionat del Sant Andreu, que és l'Oriol Jové. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
L'Oriol, que té 38 anys, i saludo també l'Ireneu Tranis, que té 39 anys, que és aficionat de l'Europa. Ireneu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, escolta'm, Oriol, per tu, que jugues a casa, que ets del Sant Andreu, què teniu al Sant Andreu que no tingui l'Europa?
Bueno, nosaltres som un equip així molt de poble i a Sant Andreu, pues, sempre que anem a Barcelona, diem que anem a Barcelona, no que anem al centre, i ens sentim com a la perifèria d'aquesta gran ciutat i ens sentim molt com poble, no? A l'Europa és com més, li diuen la vila, és més senyorial... El seu camp té una tribuna molt gran, però després els laterals i els gols són petitets i ens sentim així, no? Molt de poble i un barri obrer i que recolza molt el seu equip.
O sigui, creus que l'Europa és un equip més senyor?
Sí, més del centre de Barcelona, més...
Val. A veure, l'aficionat de l'Europa, l'Ireneu, què teniu els de l'Europa que no tingueu els del Sant Andreu? O si estàs d'acord que sou més senyors vosaltres que els del Sant Andreu?
Mira, jo el que crec que tenim, i que això el Sant Andreu no té, és que som un club de veritat. Com a mínim som un club, i ells no, ells són una empresa, són una societat anònima, i aquí, em sembla que començant per aquí ja els guanyem de pallissa. Però a part, això que comenta ell, de que és un barri obrer, doncs jo crec que la Vila de Gràcia també ho ha sigut històricament, i ho és encara. El que passa que hem tingut el problema de la gentrificació perquè estem molt a prop de Barcelona, però nosaltres sempre hem dit baixar a Barcelona i...
Aquí ningú vol ser a Barcelona, eh? Ni el de Sant Andreu ni el de Gràcia. És boníssim,
que
això.
Que vagin a Cornellà.
Gràcia, molt, però jo quan era petit hi havia vaques encara. Hi havia vaques a la vaqueria. Imagina't, al carrer Torrijos.
Boníssim. El camp del Sant Andreu, això serà aquest diumenge. Tu, Oriol, des de quan ets soci del Sant Andreu?
Jo sóc soci des de l'any 99. Als anys 90, el meu avi i el meu pare m'importaven al camp, llavors, com que era petit, doncs allò que gairebé entres gratuïtament i així, va ser justament un any bastant fumut pel Sant Andreu, perquè va baixar a primera catalana, i aquell any doncs, va ser justament quan em vaig fer soci, perquè amb diversos amics doncs, ens vam aficionar a anar-hi cada diumenge.
Hi ha més gent jove com tu a les grades?
Sí, va haver-hi uns anys que va costar i a l'Europa també li va passar bastant el mateix, no? Que hi havia molt aficionat, que era gent gran que havia sigut aficionada quan el Sant Andreu havia estat als anys 70, doncs a segon A, i que quedaven, no? I eren penyes així, i hi havia molta gent gran, però a poc a poc s'ha anat... hi ha hagut com un relleu generacional, no sé fruit de què, però que una mica de boca a orella i ara, doncs, hi ha gent jove doncs, que vol anar una mica en contracorrent d'aquest futbol tant de televisió, tant de mundials a Qatar i d'aquestes coses que està deslligada de la gent de peu i que vol sentir el futbol més de prop, no? Amb els jugadors més... tenir-los a prop, allò 2 metres, que es viu molt diferent de veure el futbol per la tele.
Interessant, també sentir això, una reflexió d'aquesta des d'algú que té 30 i pico d'anys, diguem que no tota la gent jove li agrada la Kings League i el Mundial de Qatar, ni tota la gent gran, no? Saps? O sigui que està tot més barrejat. Què passa al camp de l'Europa, Ireneu? Tu tens 39 anys, diguem, també hi ha gent jove?
Sí, i jo comparteixo molt l'experiència que comenta el company, perquè...
Ja està bé que compartiu alguna cosa, home.
Sí, tenim molt a veure, eh? Sí, és que en el fons hi ha tanta rivalitat, des del meu punt de vista, perquè estem competint per ser el tercer equip de Barcelona.
Hi ha, bueno, si es considera l'Espanyol de Barcelona, doncs hi ha el Barça, l'Espanyol, i després hi ha...
A veure, Dani Solsona, per al·lusions.
Escolta, que no t'hi he escoltat gaire bé. Què has dit? No sé què, de l'Espanyol? Que el tercer...
No, l'Espanyol és de Cornellà, diguéssim, no? O
sí, de Llobregat.
Aleshores, clar, doncs estem competint per ser el segon equip de Barcelona.
El tercer equip, ja ho deies bé, home, va, no incendiem...
No dic res.
No, per mi, el que comentava al principi, jo crec que més que la Kings League, jo crec que la Kings League és també una conseqüència d'aquest desencant amb el futbol d'elit, no? Que és això que comentava el company de les Copes del Rei a Qatar i d'aquesta distància abismal amb aquestes estrelles inabastables del futbol d'elit. I és una conseqüència que ja venia, que diguéssim que el camp de l'Europa i el camp del Sant Andreu ja està passant des de fa temps, que és aquesta gent desencantada d'aquest futbol que es veu per una tele, anar al camp i veure els jugadors i sentir-los algun cop, fins i tot quan marquen, es tiren contra la grada i ens abracem tots, vull dir que ho vius amb una passió i amb una vivència molt més tangible.
Escolta, crec que ho heu retratat molt bé. Acabo amb una pregunta per cada un. Ireneu, tu, aficionat de l'Europa, seràs diumenge al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu?
Sí, tant.
Tu hi seràs.
Sí, allà hi seré.
La porra, què dius que passarà diumenge?
Jo, a veure, al principi de la Lliga estàvem molt disparats i ara tinc una mica més de precaució. Jo crec que guanyarem 0-1.
0-1. Signes l'empat, a hores d'ara?
Ara no.
Val, perfecte. En el cas de l'Oriol Jové, l'aficionat de Sant Andreu, tu també seràs al camp diumenge, evidentment, no?
Sí.
Quina porra fas?
Jo crec que guanyarem 2-1. Venim amb una segona volta més forts que ells. I crec que el partit de la primera volta, que va ser molt dolent per nosaltres, bé, que no repetirà i que aquesta vegada doncs, els superarem a classificació.
Doncs Oriol Jové, Ireneu Trans, que vagi molt bé diumenge, molta sort, disfruteu molt el camp, que guanyi el millor, i gràcies sobretot també per aquestes reflexions que han fet, no, Dani, Joaquim, sobre aquest futbol que tens més a prop, no? Que també és una manera de connectar la gent.
Bueno, ells tenen, jo crec que els dos equips tenen grups d'animació, no? Jo crec que tenen el Sant Andreu, me sembla que es diu Desperdicis, pot ser?
Sí, nom és una mica ja...
No, sí.
Sí, Desperdicis. Clar,
abans no existia, i a l'Europa també, perquè sí, ja, amb aquest aspecte...
Sí.
És un partit de risc, eh?
Sí.
Sobretot perquè es desplacen aquests dos grups.
Què hi pot haver? 5.000 persones al camp?
Bueno, el camp té 6.000 i tal, jo crec que estarà ple.
El del Sant Andreu?
Sí, això...
No, manté més, home.
No, ara ja no, eh?
Home, ara ja
abans,
no.
Abans sí, però mira, veus...
No facis cas el que diu el diari.
El Mundo Deportivo. 6.631.
Ah, i caben 10.000.
És més petit que del que era abans. Abans ara tenia 10.000 o 12.000.
Hi haurà gent, sí.
Serà
sí,
ple,
sí. Té el golaverage en contra. Van perdre 3-0 la primera volta.
Bé, però la gent desencantada, la solució no és la Kings League, és el futbol de tercera, el de poble, el de barri.
Sí.
Aquí està.
Doncs, diumenge un exemple, que ningú vol ser de Barcelona, volen ser el tercer equip de Barcelona, però uns són de Sant Andreu.
No li contestat.
I els altres de Gràcia. Dani, un plaer haver-te tingut avui a Islàndia. Ja saps que et seguim molt i que t'estimem molt. Ho deixem aquí, nosaltres fem una pausa, de seguida l'Anna Ballonesta amb el 9-7, tornarem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro Paris, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
El nou Volvo XC60 arriba per marcar el futur. Ara amb una quota de només 499 euros més IVA. Estrena cotxe ara. Estrena el Volvo XC60 amb unes condicions de renting excepcionals. Només fins al 30 d'abril. 499 euros més IVA. Volvo Car Renting. Xarxa Volvo de Catalunya.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.